Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Hi ha un partit que no l'oblidaré mai, que és el mític partit del mític gol del Corominas, el més espectacular que jo he viscut.
Va haver una temporada que vam estar a punt. 72-73 va ser, sí. No érem prou conscients de que podíem arribar a guanyar el títol, no?
El partit més important per a mi va ser, digamos, a Lecce, on va guanyar l'equip 0-2. El millor partit per a mi era quasi tot el partit de la UEFA.
El partit Hèrcules espanyol de l'any 97. Com diria el Dani Sánchez Llibre, pistoletasso de sortida de l'era Tamudo.
La final de Copa de Mestalla de l'any 2000, el primer títol que guanya l'Espanyol després de molts anys, per totes les circumstàncies, per com va ser aquella final, pel rival i pels gols també.
La final de Copa de Madrid 4-1, però ens va sortir el partit de la nostra vida. És el partit que menys hem patit de llarg.
Hice ese sprint porque tenía la confianza de que podía pasar eso, ¿no?
Son goles importantes y son goles que se quedan en la cabeza de la gente, ¿no? Yo entiendo que eso cree morbo.
Els 125 anys de l'Espanyol són plens de moments màgics. Probablement cada seguidor blanquiblau té el seu, tot i que evidentment n'hi ha d'icònics que són compartits per milers d'aficionats. Quin és per vosaltres el partit de les vostres vides com a pericos? Quin és aquell que teniu gravat a la memòria? Aneu-hi pensant, que avui en recordarem uns quants. Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Soc el Sergi Andreu i això és Màgic Espanyol, l'homenatge a una de les entitats esportives més antigues de Catalunya. Un club pioner, singular i resilient, amb una història immensa, rica, plena de sotracs, però també de grans alegries. Són, sobretot, 125 anys de passió, compromís i fidelitat de milers d'aficionats, jugadors i dirigents que han fet créixer el club sovint a contracorrent.
Rècords a la ville de Barcelona.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Picarà Soskov, parada Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman, toca Soskov, farà Vaquero, pica Koeman! Gol!
Somriu la badalonina, medalla d'or campiona olímpica.
Quina balada, Tamudo retalla, gol, quin gol, Murri, ha estat Murri Tamudo.
Rècords, històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Benvinguts a casa vostra, apreteu-vos els cinturons que ens ho passarem bé.
Màgic espanyol.
Primera notícia sobre la fundació de l'Espanyol, publicada al diari Los Deportes el diumenge 28 d'octubre del 1900.
Es tanta y tan grande la animación que reina entre los aficionados al fútbol que cada día son más numerosos. Pues la afición a este deporte cunde de una manera tan extraordinaria que en estos días se ha constituido una nueva sociedad con el título de Sociedad Española de Fútbol, compuesta de muchos y distinguidos jóvenes. Esta sociedad celebra sus partidos en un campo situado cerca de la Sagrada Familia.
L'Espanyol va néixer a la Universitat de Barcelona el 28 d'octubre de 1900. Un grup de joves universitaris, majoritàriament estudiants de Medicina i Enginyeria, encapçalats per Àngel Rodríguez, van crear la Societat Espanyola de Futbol, el club que a partir de 1912 portaria ja el nom de Reial Club Deportiu Espanyol. Són 125 anys d'història que d'entrada podríem resumir així.
L'Espanyol ha jugat en 10 estadis diferents com a local, però Sarrià sempre serà el gran temple. Ha tingut 31 presidents, l'últim Alan Pace, 75 entrenadors, i ha vist com 1.181 jugadors diferents vestien la samarreta blanquiblava en algun dels gairebé 4.200 partits oficials que ha disputat. L'Espanyol ha guanyat 4 Copes d'Espanya, ha jugat 2 finals europees i s'ha endut un bon grapat de campionats o Copes de Catalunya, sense oblidar, això sí, els 6 descensos a segona divisió.
Les dades, però, sempre són fredes. Què us sembla si fem un viatge sonor pels 125 anys de la història perica? Un recorregut emocional a través dels grans moments viscuts per l'Espanyol al llarg de tot aquest temps? Som-hi, acompanyeu-nos.
Unos cuantos jóvenes entusiastas por este atlético deporte forman la Sociedad Española de Fútbol. Debutan contra el Hispania. Forman estas primitivas filas Rodríguez, Avallí y Roca, sus fundadores. Alcalá, Escardó, Ruiz, Montells, Pons, Soler, Bernat, Lizárraga, Álvarez y el incomparable Sánchez.
3 de febrero de 1929, campo de Mestalla. Zamora, Saprissa González. Trabal, Solé, Kaiser. Ventoldrá, Broto, Tena II, Padrón y Bosch obtienen el título de campeón de España jugando contra el Real Madrid. El campo parece una piscina. Llueve a mares, pero se juega.
Y es el jugador más el que decide la victoria del Español, continuo, hábil y pausado. El entusiasmo de la multitud se desborda al entregar la Copa del Senegalísimo al capitán del Club Deportivo Español, que muestra jubiloso su trofeo al público que les ovaciona.
Avanza por su línea Egea, centra sobre puerta, entra al remate, arcas y gol. Gol del Español. Una jugada de esas que hacen historia. Alejandro Scopelli, gran técnico argentino, se hace cargo del Español. Coincide con la temporada de las bodas de oro. El equipo se hace irresistible en la primera vuelta marchando en cabeza imbatible.
En Sarriá se centra la principal atención de esta jornada. Di Stéfano viste la camiseta blanquiazul del Español de Barcelona para enfrentarse precisamente con sus antiguos compañeros del Real Madrid.
Se mueve el balón por el centro del campo. Llega a los dominios de José María, que hace un amago. Otro, otro. Centro pasado al segundo palo y gol, 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 gol. De rodilla.
Cuando Roberto Martínez le regateaba, Gallego pegó a la pelota con la mano. Atención, se dispone a efectuar el lanzamiento. Glaría va sobre el balón, tira y gol. Glaría acaba de conseguir el primer tanto del partido. Barcelona 0, Español 1.
El quinto gol españolista llegó cuando faltaban unos 8 minutos para el final. Fue un remate de Marañón que Mora tampoco pudo detener. Y con este resultado de 5-2 a favor de los propietarios del terreno, concluyó el partido.
Continua fugint d'obra, Miquel Soler, Miquel, Miquel, cap endarrere, i gol, 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 ha marcat, ha marcat, ha marcat Pichi, ha marcat Pichi, la banqueta és una bogeria, el camp és una bogeria, Pichi ha fet el tercer. Valverde, que podrà penjar cap a l'interior, Lozada, i gol! Ha marcat el tercer, Lozada. El jugador sent una pinya, Lozada en planxa, Valverde com un murri ratolí.
Si falla Lozada, adeu a la Copa de la UEFA. Si l'entra Lozada, encara hi ha esperança. Atenció, Lozada anirà cap a la pilota. Torna a fer el papallón al porter del Bayern. Lozada cap a la pilota. Fora, fora, s'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat. Acabat la Copa de la UEFA per l'Espanyol.
Albert Alvesa, el jugador de Gavà. Atenció, aquest llançament pot fer que l'Espanyol jugui primera. Gol! L'Espanyol a primera, l'Espanyol a primera, l'Espanyol a primera!
Que
la segona meitat, Flores s'ho va jugar tot i va donar entrada al jove Tamudo. En l'últim minut, i amb només 19 anys, Tamudo va demostrar amb un gol de mestre perquè el seu entrenador va confiar en ell en un moment tan crític.
Atenció, que la pot jugar ara. José Cobos, se'n va en decisió. Cobos pot marcar. Gol, 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 gol! Gol de Cobos! Gol de l'Espanyol! El tercer gol de l'Espanyol a Sarrià!
Però fora d'aquest perímetre, per exemple, davant de la zona de piscines. Atenció, en aquests moments s'han derrocat sense avís previ. No hi ha hagut avís previ ni tocs de sirena en aquests moments i s'han derrocat l'estadi de la carretera de Sarrià. A hores d'ara el que podem dir és que veiem un immens núvol de pols.
Estimats espanyolistes, 100 anys ens contemplen. Avui és un dia molt especial. El nostre club es vesteix de gala per celebrar un acte únic, irrepetible, l'acte d'inauguració del nostre centenari.
No podem dir, atenció, li ha pres una pilota Tamudo a Toni, quina balada, Tamudo retalla, gol, 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 quin gol, quin gol, quin gol, quin gol, Murri, 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 està en Murri Tamudo, quin gol, mare de Déu senyor, si no ho veig no m'ho crec.
Prepareu-vos, senyors, que això s'acaba. Prepareu-vos per celebrar la festa. Vinga, obrim polles de cava, que és hora de celebrar-ho. L'Espanyol guanyarà el quart títol de Copa de la seva història. Avui, a més, amb un resultat contundent final. Campions, 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 campions. L'Espanyol acaba de guanyar la Copa de l'any 2006.
Tres copes aquesta mateixa temporada. La Copa Catalunya, la Superliga i ara la Copa de la Reina. Indubtablement, l'equip de futbol femení de l'Espanyol ha estat la gran alegria per a l'afició blanquiblava aquesta temporada.
Ja. Atenció, una pilota al frontal de l'àrea, pot marcar, pot marcar! Gol, 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 gol! Ha marcat Corominas, ha marcat Corominas, ha marcat Corominas! Ha marcat Corominas, ha marcat Corominas! Gol, 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 gol! Ha marcat Corominas! I quin fart de patir! 46 de la segona! Marca Corominas! L'Espanyol a un pas de salvar-se!
Intenta Riera arribar-hi.
Molt bé, Riera,
ja la lluita. El xut de Jonathan!
Gol! Gol!
Mort a la frontal de la petita i
gol de Tamudo.
Atenció, Tamudo acaba de marcar per l'Espanyol. Tamudo acaba de marcar per l'Espanyol. Amb aquest gol de Tamudo s'anivellen els dos marcadors i el Madrid continua líder. Marca el segon de la penya. De la penya ha marcat el segon gol després d'una indecisió de Piqué. Ha colpejat suaument la pilota sobre la sortida de Valdés. La pilota ha entrat suaument a l'interior de la porteria del Barça.
Fa 12 anys semblava impossible d'imaginar i pocs s'haurien atrevit a dir que només en 12 anys l'Espanyol tornaria a tenir el seu estadi, la seva casa. Diumenge 2 d'agost del 2009, l'Espanyol inaugura la seva nova llar. L'Espanyol viu avui un dels dies més importants de la seva història.
Glòria als herois de l'Espanyol, 11 valents amb un sol cor. Aixeco la copa i així puc brindar pel temps passat i el que vindrà. Glòria als herois que ja no hi són.
Ara mateix a les portes de Coverciano, les instal·lacions de la Federació Italiana de Futbol, Dani Jarque ha mort fa poca estona aquí a Coverciano. S'ha trobat malament durant el dia. A la tarda ja no ha anat a fer la visita turística que la plantilla ha fet per Florència. S'ha quedat a la seva habitació.
L'objectiu que ens hem marcat és arribar a competir a Europa l'any que ve i així anar avançant. I a la Champions en 3 anys. Però no volia dir-ho per no posar pressió a l'entrenador.
Final!
Explota l'RCD Stadium, l'Espanyol guanya 2-0, el Sevilla guanya 2-0, l'Espanyol ho té a tocar, tornarà a Europa, 12 13 anys després, l'Espanyol a primera, a la primera, a primera, a la primera. 10 mesos al purgatori, només 10 mesos. S'han expiat les culpes.
La primera és l'ascens de la Revetlla. La primera amb coca i cava. Ja ho podeu cremar tot. Ja ho podeu fotre tota la foguera. Ara ja som a primera.
L'empresa de l'Ampeis, BSL, ja és propietària de l'Espanyol.
Dia històric per l'Espanyol, el d'avui, dimecres 8 d'octubre del 2025. Aquest matí, els representants del grup Velocity Sports, Alan Pace i Brad Spivey, i els de l'Espanyol, encapçalats per Mau Yebu, han signat la venda del club.
Mis sueños son grandes. Mis sueños por este club es poner la mentalidad de ganar.
Com veieu, n'hi ha per triar i remenar. Els 125 anys de l'Espanyol són plens de grans moments i de partits memorables. Quin triaríeu vosaltres? I per què? Quin és el motiu que us porta a recordar un partit més que un altre? Hem plantejat aquesta qüestió a 12 persones que han viscut l'Espanyol de ben a prop i des de diferents òptiques. I gràcies a ells hem dibuixat una cronologia amb alguns dels grans episodis de la història blanquiblava.
El primer dels nostres protagonistes és Dani Sánchez Llibre, president de l'Espanyol entre 1997 i 2011. Amb ell ens n'anem fins a mitjans dels anys 60 per recordar una generació de futbolistes que va deixar empremta.
Els de la meva edat, els que avui tenim 75 anys, quan nosaltres teníem 18 anys, 19 anys, 17 anys, el nostre equip, el nostre Espanyol, era el del Cinco Delfines. Això sí que va ser. I l'equip aquest, jo el tinc al cap avui, hem passat com aquell que diu 50 anys, i el tinc al cap.
El tens al cap, vols dir que me'l sabries cantar?
Sí.
Estem parlant de la segona meitat dels anys 60.
60.
Amb els Cinco Delfines. I recordes qui jugava?
El porter n'hi havia dos, que era el Carmelo i el meu amic Bartomeu. Hi havia l'Osorio, el Mingoranzi, hi havia el Riera, que ens ha deixat ara fa 4 dies. Hi havia a la mitja, si no recordo malament, hi havia Ramoní Ramírez, aquells anys hi havia Lico Glaria, que eren dos mitjos també, i la delantera, la mítica del Cinco Delfines, Ames, Marcial, Re, Rodilla i José María.
Despeja en defensa Marcial con la cabeza, recoge Ames, que cruza la divisoria de los dos campos y avanza en diagonal, cede a Cayetano Re, el paraguayo le devuelve la pelota a Ames, Ames entra en el área, puede marcar, chuta cruzado y gol, 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 gol del Espanyol, gol de Carmelo Ames.
Els que avui tenim 70 i pico d'anys, recordem més l'equip mític dels anys 60 del Cinco Delfines, que el president, si no recordo malament, va ser el Joan Vilarreyes, sí. I després va vindre el senyor Fuster.
Què tenien aquells jugadors, aquells delfins, que van impactar tant en aquell moment al futbol espanyol?
Home, que eren molt bons. El principal que tenien, que eren molt bons, jo crec que s'entenien molt bé, eren diferents. L'Ames, el Marcial, no el descobriré jo, després va anar al Barça, va anar a l'Atlético de Madrid també, el Re, el delantercentro petit, el Rodilla, que viu per aquí a Barcelona, bueno, que la memòria meva està més en els 60 i pico, i tot i que no era soci, que no en els 70 i pico.
Tu recordes qui eren una mica els teus ídols d'infantesa o joventut?
Quan el Di Stéfano, que llavors era més jove jo, quan el Di Stéfano i el Cubal van anar a l'Espanyol, com que eren dos mites, un del Barça i l'altre del Real Madrid, pues quan van fitxar per l'Espanyol, quan ja tenien 30 i pico d'anys llargs, els que eren pericos van tindre una alegria molt forta, molt gran, i va ser il·lusionant que el Kubala i en Di Stéfano, dos grans futbolistes, pues, juguessin a l'equip dels meus somnis. Aquest és el primer record profund que jo tinc de l'Espanyol.
La memòria sentimental de Sánchez Llibre el porta cap als anys 60, però l'impacte més gran que ha rebut l'expresident en un camp de futbol no és pas aquest. Si no marxeu, ho descobrirem més endavant. Dani Solsona és un dels futbolistes més talentosos que ha tingut l'Espanyol. va jugar de blanc i blau 8 temporades entre 1970 i 1978. Solsona va viure en primera persona la que és considerada una de les millors temporades de la història del club.
Va haver una temporada que vam estar a punt. 72-73 va ser, sí.
Aquella temporada, Dani, és la temporada en tota la història de l'Espanyol que el club, que l'equip, ha estat més a prop de guanyar la Lliga. Vau arribar a la penúltima jornada matemàticament amb opcions de ser campions de Lliga.
Vam estar molt a prop, no? Que estàvem lluitant amb el Barça, l'Atlético de Madrid. Sí. Potser ens van tremolar les cames al final, o no érem prou conscients de que podíem arribar a guanyar el títol, no? Jo crec que les darreres 4 o 5 jornades no vam estar bé.
Però què tenia, Dani, aquell equip com per haver arribat fins al final d'aquella manera competint amb els grans?
Teníem bons jugadors, era un bloc de gran qualitat. O sigui, a partir d'allò que vas jugant i vas guanyant i estàs, ja et veus a dalt i dius, ostres, tio, però sí, estem arribant aquí, eh? I tal. Hòstia, tremolen les cames, però sí que vam fer una temporada esplèndida. Va ser una llàstima, eh? Perquè ara estaríem parlant dels que vam jugar aquella època d'una cosa històrica que segurament no passarà mai a la vida.
Aquella temporada, dirigida per Santa Maria, tothom sap l'11 de memòria.
El porter, que era Borja?
Sí.
Era Borja, no sé si jugava Ochoa,
sí?
I Granero.
Sí.
De centrals, Romero, qui era? De Felipe?
Sí, senyor.
Ostres, al mig del camp, en Molinos encara no hi era.
No.
Ell era Poli.
Sí.
José María i jo.
Sí.
I a dalt, potser Roberto Amiano.
Sí, senyor.
I a l'altre, no sé si era Pepín.
Sí, senyor.
Sí.
I encara t'has deixat Glaria.
I Glaria.
Era un equipàs, això, eh?
Home, clar. Escolta, tenies a José María, tenies a Glaria. Tenies a De Felipe, a part de Damiano, que era un lluitador per allà a l'àrea, i Roberto Martínez, que després va anar al Madrid.
Home, aquella temporada hi ha una grandíssima victòria, potser és la gran victòria d'aquella temporada, que és un 0-1 al Camp Nou contra el Barça. Gol de penal de Glaria.
Escapa Roberto Martínez en posició d'extrema dreta. No va entrar en l'àrea. És entrado por Gallego, ja dentro de l'àrea. Roberto Martínez sortea a Gallego y cuando empieza a salir del regate el jugador azulgrana que había caído al suelo desvía con la mano la trayectoria de la pelota.
Recordo perquè jo no jugava. Sortia d'una lesió, havia fet mal al colze i estava a la banqueta. Clar, el partit anava bé, gol de Glaria de penal, això van guanyar, perquè no vaig jugar.
No,
l'única victòria al camp del Barça i no jugo.
La recordes, però encara...
Sí, la recordo. Aquesta la recordo.
Sí, sí.
El árbitro, que és el senyor Franco Martínez, indica penalti contra el Barcelona. Gallego cayó al suelo y cuando Roberto Martínez le regateaba, Gallego pegó a la pelota con la mano. Atención, se dispone a efectuar el lanzamiento, Glaria.
Què vau sentir? Va ser especial aquella gran victòria al Camp Nou?
Especial perquè va ser l'única amb l'etapa nostra. Després en van venir uns altres de victòries, però en aquella època, amb les 8 temporades, l'única vegada que es va guanyar al Camp Nou va ser el 0-1 amb el gol de Glaria.
Va sobre el balón, tira i gol! Acaba de conseguir el primer tanto del partido. 17 minutos de la segunda parte. Barcelona 0, Espanyol 1.
No sé si ets conscient d'haver format part del, segurament, el millor espanyol de la història.
M'hagués agradat acabar, doncs, aixecant el títol, perquè... Però bueno, sí, satisfet, perquè aquestes 8 temporades van ser 8 temporades bones. Aquesta diferent,
sí, sí.
Però amb 8 bones.
Un altre exjugador convertit en llegenda, el porter camerunès Tommy Nkono, molt estimat, va ser perico des de 1982 fins a 1990, protagonista d'un dels grans episodis de la història del club, aquella meravellosa UEFA de 1988.
Tommy, què tal? Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Si et faig triar, Tommy, un partit, no puc passar per alt la temporada de la UEFA. És una temporada històrica pel club, on tu ets molt protagonista, i es fan grans partits, s'eliminen a grans equips europeus. De fet, l'Espanyol és potser l'equip que meravella, sorprenentment, Europa. D'aquella UEFA, el Bruges a casa, potser? No,
no crec, perquè...
Aquella és la gran remuntada de la...
Sí, fue la gran remuntada, però el partit més important per a mi va ser, digamos, a Lecce, a on va guanyar l'equip 0-2, crec.
Guanyeu al Milan, que juga desterrat a Lecce, no?
Sí, sí. I jo crec que va ser, digamos, el millor partit per a mi a la... Casi tot el partit de la UEFA.
Valverde pel centre, continua Zúñiga. A la pilota per Pichi, gol! Ha marcat l'Espanyol, 0-2! L'Espanyol acaba d'aconseguir una jugada del verde i Pich Alonso al 0-2.
Tu creus que aquell és el millor partit de... que fa l'Espanyol en aquella UEFA?
Jo crec que sí.
Recordes qui va marcar?
Crec que va ser Subillaga i Pich Alonso, crec.
És aquell partit mític que es recorda també pel marcatge de Gallard a Gullit, oi que sí?
Sí, era el mític partit.
Us planteu a les semis contra el Bruges, perdeu 2-0 a Bèlgica. La festa i l'eufòria que es va viure aquí a Sarrià va ser molt bèstia, la de remuntada, no?
Sí, va ser, diguem, una bruixeria, no? Una bruixeria futbolística. Arriba tot, ho té sortit tot, i doncs l'equip tinc la confiança de remuntar. I, per exemple, el tercer gol, doncs, pues, jo he tingut que córrer tot el camp per a festejar amb la companya.
Hi ha fotos de la celebració amb aquella pinya, amb el pitxi, i es veuen aquelles fotos que tu ets allà, i això no t'agafa l'altra porteria i travesses tot el camp corrents, no? Allò suposo que és el que et surt en aquell moment, no?
Sí, surto així perquè al final el porter sempre és la persona solitària, no? I estar sempre sol. A vegades és la manera de festejar amb l'equip i a mi me va sortir així.
I Pich Alonso! Pich Alonso!
En cono hem vist pràcticament a l'àrea contrària. Ha fet l'abraçada dels seus companys en l'últim minut, pràcticament en l'últim segon del partit.
Un gol que val la final!
Arriba el dia de la final. Clar, aquell 3-0 a Sarrià en l'anada, suposo que deu ser gairebé un somni, no? Perquè deu dir, ostres, això ho tenim mig fet, no? D'aquell 3-0 a Leverkusen en el partit de tornada, que avui en dia, clar, segurament amb més experiència l'hauríeu plantejat d'una altra manera, no?
Jo acuso, digamos, més ben lo que és la falta d'experiència dins lo que és una competició tan exigent fora de casa. No sabíamos calcular o medir los temps de los partits i per a mi, si fos avui, jugaria d'altra manera o...
És segurament potser el pitjor cop que tu vas endur amb l'Espanyol, aquell 3-0, aquella pèrdua del títol?
Bueno, a perdre, digamos, lo que és la Copa, que per a nosaltres era molt important, per a nostra afició i per a mi, bueno, era la pitjor, digamos, experiència de la meva vida, no?
El periodista Sergi Mas també va viure intensament aquella gesta com a aficionat i com a professional. La seva mirada, sempre lúcida, ens permet acostar-nos a aquella UEFA des d'una altra òptica.
Feia els partits de l'Espanyol d'aquella UEFA meravellosa del 87-88 a l'emissora de moda del moment. Estic parlant de Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana. Aquella UEFA, el sentir general era... Collons, els pericos, que bé que juguen. Que hi havia seguidors del Barça, que amb alguna bufanda anaven a veure i animar l'Espanyol. Sarrià no es va omplir fins al dia de les
semis. El Bruges,
sí,
potser?
Sí, les semis. L'Espanyol està de moda, però és que a més jugant bé. I arriba la semifinal del Bruges, quan l'Espanyol perd 2-0 allà, hi ha una sensació de... Hem de remuntar com sigui, perquè ho tenim a tocar. I això propicia un compte enrere espectacular que fa que s'ompli Sarrià.
És la gran remuntada de la història de l'Espanyol, podríem dir, no?
Sí, tens raó. És la gran remuntada de la història de l'Espanyol. Hi havia moltíssima confiança per part de tothom que l'Espanyol podia remuntar. Jo crec que amb el 2-0 tothom sabíem que d'alguna o altra forma havia d'esclatar Sarrià. Havia d'esclatar.
Ha tocat Zúñiga, atenció, podrà continuar, continua Zúñiga. Miquel Soler, Miquel, cap endarrere! I gol, 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 i gol. Ha marcat Pichi! La banqueta és una bogeria, el camp és una bogeria.
Clar, el gol de Pichi amb aquella mena de ball sardanesc, quan fa el tercer gol, digue-li a Clemente que mati els partits. És un expert.
L'esclat d'alegria que es va viure aquell dia a Sarrià...
I a Barcelona, Sergi, i a Barcelona. Ho dic en sèrio, i a Barcelona.
Tu creus que estaria en un top 3 o top 5 dels grans moments d'alegria viscuts al llarg de la història de l'Espanyol? La història relativament moderna, si vols, per no anar tan enrere.
No tant les semis amb el Bruges, sinó l'anada de la final. L'anada de la final.
3-0, Leverkusen, allò ja és increïble, Sergi.
Això, l'Espanyol ja té la copa. 3-0, Bayer Leverkusen, final, Sarrià a petar, no se'ns pot escapar.
Valverde, que podrà penjar cap a l'interior, Lozada, i gol! Tercer.
Eufòria no continguda, eufòria espectacular a tota la ciutat, ho tenim a tocar. No m'agrada molt aquesta frase, però la diré. No és que anéssim allà a recollir la copa, però... Hòsties. Darrer penal que llança a Lozada.
El fatídic.
A Berlín, l'envia a Berlín.
falla Lozada, adeu a la Copa de la UEFA. Torna a fer el papallón al porter del Bayern. Lozada cap a la pilota. Fora, fora, s'ha acabat, s'ha acabat.
No, Lozada va xutar amb molta por i...
Que venia de fer una UEFA extraordinària, eh?
Extraordinària, extraordinària. Com és possible? Clemente no sap què dir. Pitx Alonso plorant, tots recordem aquelles imatges. Decepció total, però total, 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 enfonsament. Ningú s'ho podia creure. Ni, és que ningú, ningú, no era possible. Jo crec que l'hòstia a la boca més gran de la història perica és la derrota a Leverkusen.
El 1997 va ser un any clau per al club. D'una banda, es produeix el debut d'un dels jugadors més importants de la història de l'Espanyol, que en recorda la periodista de TV3, Imma Casares.
El partit Hèrcules espanyol de l'any 97. És el dia de debut de Raúl Tamudo. Com diria el Dani Sánchez Llibre, pistoletazo de sortida de l'era Tamudo. 23 de març del 97.
M'imagino que tu aquell dia ni sospitar que podia debutar un nano del filial que es deia Raúl Tamudo i dos, que estava per venir el que després ha vingut.
Jo sóc una persona intuïtiva, t'ho haig de dir. I clar, el Raúl Tamudo, aquell nano de 19 anys, s'havia fet un fart de marcar gols a les categories inferiors de l'Espanyol. Sempre era el màxim golejador. Quan el Paco Flores decideix convocar-lo per anar amb el primer equip, és que alguna cosa li veu. I jo, d'alguna manera, que jo l'havia seguit ja al B, vaig pensar, ostres, potser és el moment d'aquest nano.
Un moment en què l'equip no acabava d'arrencar, no acabava de sortir de la zona baixa, era ja el tercer entrenador, Paco Flores, d'aquella temporada, i ja avançada la segona part, debut a Tamudo.
Recordo que va ser el guió de pel·lícula perfecte. Recordo fins i tot el moment que el criden al minut 57, entra per Nando. En aquell moment l'Espanyol estava perdent per 1-0, és a dir, la seva situació estava molt compromesa. Paco Flores decideix donar l'alternativa amb un nano de 19 anys. Amb ell al camp, el Luis Zambrano es fa el gol de l'empat. I amb ell al camp, o sigui, va ser ell qui en el minut 89 li arriba una pilota penjada del Lardín i el tio, aquella pilota, la resol amb una vaselina.
Esto no se puede explicar, ¿no? Cuando he marcado ha sido una sensación inexplicable, ¿no? He hecho lo primero que podía y me he tirado de rodillas y no sabía lo que pensar. Me han felicitado, me han dicho de todo porque hacía tiempo que no se ganaba fuera, ¿no? Y no se ganaba ni en casa tampoco y imagínate cómo están, ¿no?
Amb una jeta, amb un descaro, clar, després, al llarg de la història dels seus gols, hem anat descobrint la seva ànima de carrer, però és que en aquell gol ja es veia que ell va aprendre, com va dir moltes vegades, a jugar al futbol al carrer. Va ser un gol de picaresca, no? De murri.
I després han vingut moltíssims anys amb un grapat de gols de Raúl Tamudo fins a convertir-se en un dels jugadors més importants de la història del club.
Probablement, per mi, el jugador més important, màxim golejador de l'Espanyol de la Lliga, a banda del munt de gols importants que n'ha fet, no? Que si el Tamudazo, que si el gol de Mestalla, que si el gol del Bernabéu, que si el gol de la salvació de Múrcia, és un dels jugadors, si no el més important de la història, com a mínim de la història recent de l'Espanyol, és el més important.
D'altra banda, i encara l'any 97, el periodista d'aquesta casa, Xavi Palau, la veu de l'Espanyol a Catalunya Ràdio durant els anys 90, en recorda un dels partits més emotius.
Hi ha un tema emocional, hi ha un tema professional. Sens dubte, l'últim partit de Sarrià, el partit contra el València, amb victòria 3-2, diria, de l'Espanyol, amb el Francesc José Cobos, el defensa que va fer l'últim gol, que queda per la història, no?
Atenció, que la pot jugar ara. José Cobos, se'n va amb decisió. Cobos! Pot marcar. Gol, 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 gol! Gol de Cobos! El tercer gol de l'Espanyol a Sarrià.
Però clar, és un partit que per mi va ser molt dur, no? Era un partit de pena, perquè a més ja anaves a Sarrià, tot i que m'havia preparat també doncs, un comiat, que fos una cosa que a més sabies que allò, doncs, quedaria una mica per la història, no? però saber que aquell, a part de ser l'últim partit allà, allò se n'anava a terra, Sarrià, que havia sigut el temple i, a més, un estadi que tenies la gent a sobre, que, en fi, que ara és inviable, no?, que pugui haver-hi això. Aquell contrast, no?, de dir que sigui l'alegria de poder fer l'Espanyol fins a aquell punt, però també pensar, ostres, que Sarrià se'n va, que el derruiran, que això s'enderroca i que aquí hi ha hagut una gestió fatal de l'últim president, Julio Pardo, que per mi va ser el que va sentenciar Sarrià, i després amb una mala venda, que això seria un altre debat.
El partit en si, no? Aquell últim gol de Cobos, aquella emoció...
L'ambient, la gent que es va volcar. Sarrià tenia contrastos, perquè hi havia partits que hi havia molta gent, però hi havia hagut vegades, jo hi anava molt sovint amb la família, amb el meu pare, però aquell partit va ser, recordo, de molta emoció, i la gent, doncs clar, no sé fins a quin punt tothom era conscient del que passaria a partir d'allò, d'aquell dia. Va ser una nit, una tarda, de molta emoció.
Bona tarda als amics oients de Futbol a Catalunya Ràdio. Gairebé 75 anys d'història quedaran exprimits en els últims 90 minuts d'un partit oficial que jugarà a aquest estadi, l'estadi de Sarrià. La manigua, el xalet, Ricardo Zamora, Can Ràbia, la xatarra, l'oxigen de l'Escopeli, els cinc dofins i la final de la UEFA són...
El tinc a la memòria, però ja et dic, va ser molt greu pensar que allà és, pràcticament seria l'última vegada que hi anava, no, per fer un partit de futbol. Va ser una tarda dura.
Un dels gols més celebrats en els 125 anys de la història de l'Espanyol es va veure a Mestalla, el mes de maig del 2000, en la final de la Copa jugada contra l'Atlètic de Madrid i explicada pel nostre company Eudald Serra.
Probablement, si n'hagués de triar un, el primer títol que guanya l'Espanyol després de molts anys i el primer títol que puc explicar jo guanyat per l'Espanyol i per totes les circumstàncies, per com va ser aquella final, pel rival i pels gols, també.
I no ho diràs tu, ja ho diré jo, per com ha transcendit aquella narració teva, com ha passat una mica la història, com vas explicar aquell gol a Tamudo, no?
No em podia imaginar mai de cap de les maneres que hi hagués un gol d'aquella mena i que acabés com acabés i que després sortís, doncs, la famosa qualificació de Morrita Mudo i aquella transmissió, doncs, que sí. Evidentment que me'n sento enorgullit de que hagi transcendit el pas dels anys i que la gent encara li doni importància a aquest fet i que fins i tot molta gent relaciona amb el Morrita Mudo, i a Tamudo moltes vegades li diuen també Murri, no? Ella m'ho deia una vegada, diu, m'acompanyarà per tota la vida, i això.
I ha pres la pilota Tamudo a Toni, quina balada, Tamudo retalla, gol, Murri, ha estat Murri Tamudo, quin gol, mare de Déu senyor, si no ho veig no m'ho crec, si no ho veig no m'ho crec.
Bé, va anar com va anar, no estava buscat, va ser una circumstància, no t'amagaré que em fa gràcia, doncs, que al cap dels anys la gent se n'en recordi aquell gol.
I a més, en un dels dies més importants, tres d'acord amb mi, de la història de l'Espanyol, sens dubte.
Sí, sí, segur, perquè feia 60 anys que l'Espanyol no guanyava un títol. Això vol dir que la majoria de la gent de l'Espanyol que van a veure aquell partit, o d'aficionats que el van veure des de casa, no havien vist guanyar mai un títol a l'Espanyol, i això tenia una transcendència, trencava amb una ratxa de sequera de 60 anys i obria el moment més gloriós de la història de l'Espanyol, que és que amb 7-8 anys va guanyar dos copes i va jugar una final de la Copa de la UEFA, que a punt va estar també d'aconseguir.
Toni havia agafat la pilota, semblava que no passaria res, Tamudo li ha ficat el cap, li ha robat la cartera, el carnet d'identitat, el carnet jove, el que fes falta, ha fet un retall i ha introduït la pilota dins.
Que no era una plantilla que diguessis abans de començar la temporada, aquest equip és candidat a guanyar la Copa. Hi havia altres equips que tenien un potencial molt superior, i l'Espanyol potser estava entre els 10 primers, però un equip per aspirar al setè, vuitè lloc, a la Lliga, una cosa així, no? Sí que és veritat que els equips de dalt, que durant molts anys, parlo de Barça, Madrid, no han perdonat ni Lliga ni Copa, que ho han arrabassat absolutament tot, en aquelles èpoques no eren tan dominants. Que tenia mèrit, igualment, perquè, per exemple, la final de Mestalla, l'Espanyol hi arriba després d'eliminar el Madrid en semifinals.
L'ex-waterpolista Dani Ballart era membre de la junta de Dani Sánchez Llibre quan l'equip va guanyar la quarta Copa del Rei de la seva història l'abril del 2006, però Ballart la va viure com un aficionat més al Santiago Bernabéu.
bàsicament perquè és el que menys vaig patir i perquè tota la prèvia va ser meravellosa, és la final de Copa de Madrid.
Contra el Saragossa, que guanya l'Espanyol
4-1.
Amb gols de Tamudo, Luis García i Coro.
Exacte.
Quin equipàs que teníem, Dani, aleshores.
I com jugàvem. Era una meravella. Era un luxe. I recordo anar de 20 de matí a Madrid i començar a caminar per tots aquests carrers de la Fan Zone i trobar-te amb tota la família americà va ser meravellós. I, bueno, meravellós i un problema, perquè amb cada un que et trobaves era anar a fer una cerveseta. I de cerveseta en cerveseta, quan va arribar l'hora del partit, jo els primers minuts no els recordo. És que...
O sigui, m'estàs dient que vas entrar al Bernabéu una mica...
Tocat. Però jo crec que jo i quasi bé tots els perics. És que va ser molt divertit la prèvia.
Però Dani, llavors records del partit en deus tenir pocs.
No, en tinc molts, sí? Sí, el tinc molt present. Vaig necessitar un punt de... Vaig asseure'm i centrar-me perquè tenia núvols, no? Tenia núvols.
Molt bé.
Atenció que arriba la contra, Lluís García, prova el xut. Gol, 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 marcat l'Asturià, una pilota fora l'àrea i un xut ras.
Quin partida se li va sortir a l'Espanyol?
És que el Saragossa es va ventilar al Madrid d'una manera extraordinària, però ens va sortir el partit de la nostra vida, perquè jo crec que de les finals que hem arribat a jugar és finals, no només per guanyar títols, sinó per no baixar, que sí, també les considero com si fossin finals, és el partit que menys hem patit de llarg. Molt plàcid.
Què tenia aquell equip, Dani, que va enamorar tant?
Jo crec que experiència, també. Qualitat molta, talent molta, i també l'experiència, perquè alguns ja venien de la final de València. Així que, amb l'esport, quan tens una generació de jugadors extraordinari, que és el que ens va succeir nosaltres amb aquesta dècada dels 2000, pots arribar a somiar tot.
Prepareu-vos per celebrar la festa. Vinga, obrim polles de cava, que és hora de celebrar-ho. L'Espanyol guanyarà el quart títol de Copa de la seva història. Final, campions, 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 campions.
I em va sortir el quart títol de Copa de l'Espanyol, per tant, un dels moments, sens dubte, entenc, més importants de la història del club.
Juntament amb València va ser extraordinari, o sigui, pels pericos que sempre ens han educat o hem crescut amb la idea de que no guanyarem mai res i que hem d'intentar subsistir com puguem, el ser protagonistes i el ser guanyadors de títols importants en el futbol espanyol, doncs per nosaltres era orgull màxim.
El 2006 també va ser un any de glòria per a l'equip femení amb un doblet espectacular. Les noies del femení van guanyar, en qüestió de mes i mig, la Lliga i la Copa de la Reina, liderades, entre d'altres, per Carol Miranda i Lara Raval. Tenien el millor equip de la història del femení blanc i blau?
No sé si el mejor equipo, pero sí que es verdad que era un vestuario muy sano, un vestuario en que todas nos llevábamos bien y eso en el campo se reflejaba.
Va ser com una sorpresa per tothom, perquè no estava l'equip fet per aquell any guanyar tot.
I aleshores l'equip que dominava era l'Espanyol, no?
Sí, la verdad es que hace tiempo que era lo difícil apostar. Aquí se apostó y bueno, supieron cuándo hacerlo y cómo hacerlo y la verdad es que salió muy bien, como bien dice Lara. Sí que es verdad que era un proyecto a largo plazo y el primer año conseguimos ganar todo.
Si triem un partit de les vostres vides a l'Espanyol, ¿quién triaría? A ver, comencem per tu, Carol.
La Copa para mí fue muy especial, sobre todo a mi nivel emocional, porque se jugó contra el Lagunac, que era mi ex-equipo, estaban mis amigas en el equipo rival, y al final nos lo jugamos a penaltis, fue muy grande, y ver la afición ahí, gente que conocías en el equipo rival, para mí fue muy emocional y muy importante. Nos pusimos por delante, el Laguna que empató a final del partido, sí que metió gol Sarita, si no me equivoco, y metí yo de penalti. Claro, en los penaltis, a la hora de lanzar, a mí me surgía la duda, ¿qué hago? ¿Repito el lado? Y al final, bueno, salió cara para mí, conseguí meterlo y conseguimos ganar.
Tres copes aquesta mateixa temporada, la Copa Catalunya, la Superliga i ara la Copa de la Reina. Indubtablement, l'equip de futbol femení de l'Espanyol ha estat la gran alegria per a l'afició blanquiblava aquesta temporada.
A veure, Lara, la final de Copa està pillada. Amb què et quedes?
Queda amb el del Puebla, el de la Lliga.
És l'últim partit de Lliga, aquest, eh? En una jornada en què no teníeu l'avantatge per guanyar la Lliga, perquè l'Hispalis, el Sevilla, tenia tota l'avantatge.
No depenia de nosaltres. Vam anar a Puebla a nosaltres fer la nostra feina i al final no era tampoc un partit difícil el que tenia el Sevilla, l'Hispalis, perquè tenia l'Ezama contra l'Atlètic Club, que també era un rival fort, i nosaltres vam sortir tranquil·les a fer la nostra feina i esperar que es donés la sorpresa i per sort pues, també va sortir tot bé.
L'Espanyol femení ha guanyat la seva primera Superliga en patiment, ja que el Puebla ha mostrat totes les seves característiques, un equip potent físicament i amb capacitat davant de porteria. Però les de Santi Fernández han sabut marcar en els moments més adients. Sara Serna, als 20 minuts, avançar les blanquiblaves al marcador.
Un desenllaç de la Lliga que jugava dos camps, el vostre, i m'imagino que després havíeu estat molt pendents del que passava a Bilbao, no?
Sí, a més vam acabar nosaltres primer i jo recordo la imatge de perquè hi havia una companya nostra, Olga, que estava a Bilbao i anava passant les notícies i estàvem totes en cercle perquè nosaltres havíem acabat però elles encara no. I quan va dir final, i buah, ja, la locura. Va ser un any espectacular.
Recordeu que fa una estona us hem comentat que Dani Sánchez Llibre té clavat al cap un partit de gran impacte? Doncs aquí el teniu, com oblidar-lo.
Hi ha un partit que no l'oblidaré mai, no l'oblidaré mai, que és el mític partit del mític gol del Coromines.
Home, allò que ens va servir per evitar el descens a segona el 2006.
Aquell any és l'any que vam ser campions de la Copa.
Sí.
Exacte, podíem ser campions de la Copa d'Espanya i estar a segona. Jo me'n recordo que el minut 92-93 en giro cap als companys, jo estava mirant el partit, no vaig veure el gol del Curro jo no el vaig veure, en giro per parlar amb els companys i dic, nois, estem a segona.
I els hi vas arribar a dir?
Sí, vivia darrere meu l'Antonio Martí, no sé si hi havia en Perelló també, eren 4 o 5 consellers que jo els tenia darrere. El partit contra la Real, i jo em veia a segona perquè, bueno, després saca el Borja, que era el porter, pam, pam, pam. Em sembla que la va tocar amb el cap en Posse i d'en Posse va anar cap en Coromines i cap en Coromines a dintre.
Yeah. Atenció, la pilota al frontal de l'àrea, pot marcar! Gol! Ha marcat Coromines! Gol! Ha marcat Coromines! I quin fart de patir! 46 de la segona, marca Coromines, l'Espanyol a un pas de salvar-se. Quina manera de patir, mare de Déu senyor.
Va ser el més espectacular que jo he viscut. El més bèstia que jo he conegut amb el futbol. El més bèstia, el més terrorífic, perquè els últims 20 minuts o 25 minuts era per agafar un infart. Si no el vaig agafar és perquè tenia el cor bé. Ara, mira, ara avui vaig a marcar passos. Possiblement que és de la conseqüència o una mica conseqüència del dia aquell. Però això em va impactar molt, 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 no us ho podeu imaginar. Si haguéssim anat a segon aquell any, estàvem en plenes obres de l'estadi, a punt d'inaugurar-se al cap d'un parell d'anys o tres. Que ha sigut tremendo, 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 tremendo. Però vaja, ens en vam sortir gràcies a Sant Coromines, a Sant Coro.
Què li deus agrair avui, encara, al Coromines, allò que li vol?
Si me'l trobés ara per aquí fora, sí.
Está bien, si no, no merecía morirlo. Con los huevos que tuvo este equipo, en todo el año, no lo merecía morir de esta manera.
No podíem acabar sense el testimoni de Raúl Tamudo, màxim golejador de l'Espanyol a la Lliga amb 129 gols. Més partits disputats que ningú, 389 entre 1997 i 2010. Triar un partit o un gol de Tamudo és complicadíssim. Segurament el més important és el de la final de Mestalla, però n'hi ha un d'especialment morbós. El recorden tant pericos com culers. El va fer el 9 de juny del 2007 al Camp Nou, el dia que el Barça va dir pràcticament adéu a la Lliga gràcies a Tamudo. Que respon això quan torna a veure les imatges d'aquell segon gol.
La verdad que después de ver estas imágenes me quedo con la celebración y sobre todo con la celebración con mis compañeros, que se veían contentos y felices después de un gran trabajo y de un gran partido, ¿no? Al final son goles importantes y son goles que se queda en la cabeza de la gente, ¿no? Yo entiendo que eso cree morbo, pero al final el jugador del Español sale a jugar al campo a hacer su trabajo y a intentar ganar todos los partidos.
És a dir, vols dir que no ho vas fer expressament i que segurament hauries actuat igual o hauries fet igual amb un altre equip, oi?
Eso es, podía pasar cualquier cosa. Estábamos jugando muy bien aquel partido, creo que lo podíamos haber ganado si no le dan el gol a Messi con la mano. Y la verdad que hice ese sprint porque tenía la confianza de que podía pasar eso, ¿no?
La jugada, ¿la recordas bé?
Sí, tanto, sí, sí, sí. Yo estaba ya muy, muy cansado, me tuve que bajar las medias, pero vi que Rufete cogía el balón y digo, oye, mira, voy a hacer un sprint a ver qué pasa, ¿no?
L'ha deixat morta, la frontal de la petita i
gol de Tamudo.
Atenció, Tamudo acaba de marcar per l'Espanyol. Tamudo acaba de marcar per l'Espanyol. Tamudo acaba de marcar per l'Espanyol. Amb aquest gol de Tamudo s'anivellen els dos marcadors i el Madrid continua líder.
En el momento que yo marco el gol, nadie me dice a mí que el Madrid está empatando.
Y cuando marcas el gol, ¿qué pasa pel cap en aquel momento?
Que hemos empatado, que no perdemos y que paso a la historia del Español porque marco el gol 112 que me hace ser el máximo goleador de la historia del club. No queríamos acabar mal la temporada, había una afición detrás, había un escudo y al final fuimos sin ninguna presión a pasarlo bien y la verdad es que nos lo pasamos muy bien.
Aquell va ser un partit que va portar molta cua, tu bé ho saps, segur que pel carrer els dies posteriors o les setmanes després d'aquell partit potser et van aturar o et devien comentar coses.
Hay una anécdota muy buena que después de ese partido yo me voy a Dubai y los del control del aeropuerto de Dubai me decían que no me dejaban pasar porque eran del Barça.
¿En serio?
En serio, o sea, y yo digo, no. Y entonces había otro que era del Madrid, entonces el del Madrid que me dejaba pasar.
Per cert, una curiositat, ¿et va trucar algú del Madrid per agrair-t'ho?
Bueno, el Iker Casillas como capitán, y es amigo, porque habíamos coincidido en la selección, y imagino que si hubiera sido al revés y el Barça y tal, pues supongo que Xavi también me hubiera hecho lo mismo. Es normal, al final somos amigos, gente que coincide en la selección, y por la radio pues estaban contentos y me felicitaron, ¿no?
Us deveu haver fixat que els partits o moments que hem triat corresponen tots als últims 60 anys de la història de l'Espanyol. No hem volgut passar per alt, però, les primeres dècades amb fets claus com l'arribada de Zamora, la construcció de Sarrià, l'inici de la Lliga, els primers títols de Copa o aquell gran Espanyol d'Escopeli i l'Oxigen.
Per això hem anat a veure l'historiador de l'Espanyol, David Tolo, a qui li hem demanat també la seva tria. Ha escollit un parell de partits disputats amb molts pocs dies de diferència, tots dos amb una gran càrrega simbòlica. Pareu bé l'orella, que marxem cap al febrer de 1929 amb el nostre historiador de capçalera, David Tolo.
És el primer partit de la història de la Lliga que es juga. És d'aquella primera jornada, i en aquella primera jornada es disputen dos partits a la vegada, el dia 10 de febrer del 29. En aquell partit es marca el primer gol de la història de la Lliga. Per temps, per hora, el primer gol el va marcar a Pitus Prat, jugador de l'Espanyol, que curiosament el va marcar contra un porter del Real Unión Dirum que es deia Emery, que és l'avi de l'entrenador actual de l'Aston Villa.
Pitus Prat és el primer golejador de la història de la Lliga.
El marca un nano de 18 anys que no feia molt que s'havia començat a jugar a l'Espanyol i no era un dels jugadors titulars. De fet, en aquell partit no juguen quasi cap dels titulars de l'Espanyol. No juga Zamora, Bosch, no juga Saprissa. Venien tots de jugar al partit anterior que parlarem ara, que era la final de la Copa del Rei.
Com ens hem d'imaginar aquell primer partit de Lliga en un Sarrià encara, no diria en construcció, però és aquell primer Sarrià diferent, molt diferent al que molts oients segurament hauran conegut, no?
Era un partit que va tenir una mitja assistència, perquè no se sabia fins a quin punt quina podia ser la importància d'aquell partit. I clar, entre això, que el rival potser no era el més atractiu del que ens podia tocar a l'inici de Lliga, que no hi havia tots els titulars.
Escolta'm, el partit de Lliga l'acaba guanyant l'Espanyol?
Sí, l'acaba guanyant 3-2.
Deies fa un moment, hi havia molts aquests titulars que no hi eren perquè havien jugat un partit una setmana abans molt important. De quin partit estem parlant?
Parlem de la final de la Copa del Rei del 1929, que es va disputar el 3 de febrer a l'estadi Mestalla, a l'estadi del València. contra el Real Madrid.
I la guanya l'Espanyol?
El guanya 2-1 en un partit que no s'havia de disputar, perquè hi va haver un aiguat terrible. L'estat del terreny de joc era totalment impracticable.
Zamora, Saprissa González, Trabal, Soler, Kaiser, Ventoldrá, Broto, Tena, Segundo, Padrón y Bosch obtienen el título de campeón de España jugando contra el Real Madrid. El campo parece una piscina, llueve a mares, però se juega.
Per tot això es va jugar i tot i això el va guanyar l'Espanyol?
Per 2-1, amb gols de Padrón i de Bosch, i era un partit molt físic, i al final del partit hi va haver un assetjament del Madrid a la porteria del Zamora, sobrevisquent com va poder l'Espanyol fins al final del partit.
Un partido muy duro con expulsiones por ambas partes. Marcó primero el Espanyol. Empató el Madrid con este gol, pero Bosch consiguió la victoria.
Era un bon Espanyol aquell?
Probablement era el millor equip que hi havia a Espanya en aquells moments. Venia a ser campió de Catalunya, en aquell moment el campionat de Catalunya era un dels campions més potents que hi ha a Espanya. No? Un equip on destacaven molts jugadors dins de l'Espanyol, començant pel porter, pel Ricardo Zamora, hi havia el Ricardo Saprissa, Ramon Trabal, Ventoldrá, que després aniria al Barça, José Padrón, Tim Bosch, i formaven probablement un dels millors equips que hi havia a Espanya en aquell moment.
El primer títol de Copa que guanya l'Espanyol, dels quatre que té, i entenc que és el primer gran títol en la història del club.
Com dèiem, que la Lliga encara no havia començat, el gran campionat d'Espanya era la Copa. De fet, la Copa es deia Campionat d'Espanya. El gran títol que es podia guanyar era la Copa del Rei. Això suposa el primer gran èxit de la història del club.
Segur que qualsevol perico se sentirà identificat amb algun dels partits que hem recordat en aquest documental. Probablement ens n'hem deixat molts al tinter. Ja heu pensat, per cert, quin és el vostre?
Som d'un temps llunyà, som hereus d'aquell encís de Sarrià.
Deixeu-me que comparteixi amb vosaltres un últim record. Un que no apareix en aquesta tria. És un de ben personal. El del primer cop que vaig entrar a l'estadi de Sarrià, amb 14 anys. Era el 7 d'abril de 1991. Aquell dia, l'Espanyol de Luis Aragonés va guanyar per 3-1 el Madrid de Rado Mirantić en un partit de Lliga, amb dos gols de Butke i un altre de Gai. Un partit qualsevol per la majoria, el més especial però per mi. Per sempre més m'ha quedat gravada l'olor d'aquell estadi, el so de Sarrià, els càntics de l'afició, la llum d'aquell dia i la proximitat d'aquells jugadors. Sóc el Sergi Andreu i això ha estat Màgic Espanyol, un homenatge a l'Espanyol pels seus 125 anys.
Sóc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Una passió que s'escapa més enllà de la raó.
Guió i redacció, Sergi Andreu. Coordinació, Xavi Campos. Veus del relat, Sònia Oleart i Sergi Andreu. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Raül Orgales. Responsables digitals, Jordina Terré i Sergi Camps. Agraïments, Reial Club Deportiu Espanyol, David Tolo, Oriol Pagès, Dani Sánchez Llibre, Tom Incono, Dani Solsona, Raül Tamudo, Lara Raval, Carol Miranda, Eudald Serra, Xavi Palau, Imma Casares, Sergi Mas, Dani Ballart, Ràdio Nacional d'Espanya i el Servei d'Arxiu i Documentació de Catalunya Ràdio i 3CAT.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.